Camí de les 5 de la tarda. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda,
com dèiem, un dels protagonistes del que més en parlem darrerament és, tot i que ja fa mesos i mesos que molts ho assenyalen i ho denuncien, són els senglars, perquè cada dia que passa, doncs coneixem nous incidents. Els que avui han dit prou són els veïns del barri de Can Rectoret, situat al vell mig de Collserola, que acumulen una llarga llista d'incidents mentre els especialistes no es posen d'acord en com actuar amb el que no sé si ja podem definir com a plaga.
Jo crec que sí. A hores d'ara ja estem parlant d'aquesta plaga, perquè tal i com explica avui el diari Ara, amb les xifres a la mà, hi ha 200.000 senglars a Catalunya. 200.000. Amb una població que en 20 anys ha arribat a duplicar-se. TV3 també ha donat dades. 17 senglars per quilòmetre quadrat. 17 senglars per quilòmetre quadrat. El 2018 n'hi havia 5. I com que han perdut la por, la llista d'incidents, com dèiem, va creixent. Per exemple, aquests veïns de Can Rectoret, que estan al límit després que una nova veïna hagi rebut una mossegada, destrosses als horts.
Què dius?
Una motocicleta amb danys perquè un senglar volia menjar-se el meló que duia sota el seient. I l'habitual panorama de cada matí de contenidors tombats perquè els senglars hi busquen menjars. L'associació de veïns diu que n'estan farts, que els és igual la solució, però que volen que s'actuï amb contundència. I el problema no només és a Barcelona, perquè hi ha d'altres casos de destrosses a conreus a Catalunya, amb un exemple molt clar d'aquest pagès a la televisió de Ripoll.
Les rates o els porcs senglans, si els tinguessin dins un despatx i si els hi acardessin els ordinadors i els hi pixessin el cint dels papers i els hi borriguessin els fils de l'ordinador i arribes al dematí, ostres, no tinc internet perquè un porc senglar se m'ha cardat la fibra òptica, doncs poder veurien, no?, de què va això. Això és el mateix. Això no és la fibra òptica, això és el menjar de les meves eugues i les meves eugues és el meu menjar i el menjar dels meus fills.
Crec que és un exemple que s'entén claríssimament.
Claríssim.
Podem parlar ara mateix amb la Paola Terracciano, que és veïna de Can Rectoret a Collserola.
Em diu l'Àfrica que no
la podem parar encara. No, perfecte. Doncs hi parlarem després, quan estigui disponible, perquè el que sí que podem fer, i de fet us explico que coincidint amb aquests incidents que aquests dies estem explicant, doncs s'està celebrant a Ceba, a Osona, un simpiosi internacional per analitzar quina és la millor manera per controlar aquests senglars. Perquè els veïns diuen, feu el que s'hagi de fer, però feu alguna cosa. El problema és que no es posen d'acord amb la fórmula. En parlem amb el Jaume Badia, que és biòleg expert en fauna salvatge de la Universitat de Barcelona. Jaume, bona tarda.
Bona tarda, com va?
Gràcies per atendre'ns. Per començar, et donava aquesta xifra abans d'aquests 200.000. El Toni es preguntava si es pot parlar d'una plaga,
correcte,
d'una invasió, afegiria jo. Quin terme hi hem de posar-hi, Jaume?
Aviam, jo no parlaria d'una invasió, no? Perquè sí que és cert que aquesta espècie ha estat aquí durant molts anys. Clar, una plaga, què significa una plaga, no? Una plaga significa que una espècie ha arribat a uns nivells poblacionals en els quals ja està generant molèsties bastant significatives als éssers humans. Amb aquest significat que té la paraula plaga sí que es pot definir, efectivament, que el senglar és una plaga.
És una plaga. I és una plaga per què? És a dir, per què s'ha arribat a aquesta situació? Perquè hi ha aquesta població de 200.000.
Bé, a veure, vull dir, és complicat sempre de dir, eh? Penseu que nosaltres, com a ecòlegs, no?, científics, tenim la mala sort de no poder fer els nostres experiments en un laboratori, no?, on totes les variables estan controlades, sinó que els fem a la natura, no? I a la natura, doncs tot costa més de veure. El que sí que sembla indicar-se, i amb una certa seguretat, és que sembla ser que el senglar s'ha vist molt beneficiat per l'increment que hi ha hagut en els conreus, sobretot de regadiu. Penseu que el conreu de regadiu és un conreu molt més productiu, també entren a jugar un paper els conreus de blat de moro, són conreus molt energètics pel senglar, i això d'aquí fa que el senglar es pugui reproduir més. Pel fet de reproduir-se més, s'arriba amb aquesta multiplicació de la població. Després també hi ha altres coses que estan més en discussió, no? Per exemple, se sap que hi ha senglars que s'han creuat en porcs de granja, i també es parla que això pot haver augmentat la capacitat reproductiva del senglar, però no és una cosa que sembla que hagi pogut contribuir tant com l'increment en el conreu de regadiu.
Senglars creuats en porcs de granja, però amb quina finalitat?
No, doncs per exemple, jo la veritat és que desconec si algú ho ha fet amb un propòsit actiu, eh? Jo el que penso és que segurament hi ha hagut alguna escapada de porcs de granja, yeah, que han pogut durar la natura i creuar-se amb senglars, però recordo que el que estic dient està agafat amb pinces, és molt més segur que l'increment és degut a l'increment del conreu de regadiu.
Clar, però això és una cosa que, diguem-ne, l'home tampoc no ho hem fet expressament, Jaume, vull dir, el conreu és el conreu per treure el màxim partit.
Sí, totalment d'acord amb tu. El que passa és, clar, nosaltres hem de parlar de quins factors han provocat aquest increment de senglar. Si volem gestionar l'increment del senglar, hem d'entendre per què el senglar ha incrementat. I sembla ser que el factor principal és aquest.
I aquí es va dir, que és el que s'està explicant els últims dies, i m'agradaria preguntar-te si estàs d'acord, la pandèmia, tot això que ens vam retirar, l'humà es va retirar i el senglar va avançar. Tu estàs d'acord amb aquesta teoria o no és tan determinant com diuen?
Aviam, jo el que penso és que és una teoria molt poc tractable i molt poc verificable, no? O sigui, està clar que els humans durant uns quants mesos van desaparèixer del mapa, quasi, i el cinglar probablement va ser capaç d'entrar dintre dels pobles i dels nuclis urbans, no? Però després els humans van tornar a aparèixer i el cinglar hauria pogut també decidir deixar d'entrar dintre dels nuclis. Jo penso que aquí el que hem de tenir en compte, i sobretot dintre del context de Barcelona, que és un lloc on hi ha menys conreus, sobretot a Collserola, és que la font principal d'aliment del cinglar, sobretot, està dintre dels nuclis urbans. Perquè penseu que els contenidors, per exemple, o les basures, o fins i tot la gent que els hi pot arribar a donar menjar als cinglars, són unes fonts pel cinglar molt fiables de menjar. El cinglar, com un animal salvatge que és, busca una font fiable de menjar per assegurar la seva supervivència, no? I a mesura d'anar entrant als nuclis urbans, ha pogut, part de la població, perdre més la por als humans, diguéssim, a base d'acostumar-se a entrar.
No marxi, Jaume, perquè volem parlar precisament de la por i del comportament d'aquests senglars, perquè ara sí que ja ens escolta la Paola Terracciano, que és veïna de Can Rectoret a Collserola i que va tenir, com dèiem, una trobada inesperada. Paola, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paola, cuenta qué es lo que te pasó, cómo fue este encontronazo.
Bueno, que nada, yo vivo en una terraza, tengo un jardín, ¿sí?, donde en plano bajo. Entonces estaba comiendo con mi gente y con el olor de comida los cabalín querían romper el cancel para entrar. Entonces, para que se alejaban, salgo con un poco de pan y me muerden el culo hasta, bueno, me hacen un moretón muy fuerte, muy grande, y porque querían el pan ya, ¿sabes? Querían, están como con hambre, agresivos, y me ha roto los canceles, me ha roto toda la entrada, es que estoy ahí, que no, tampoco podemos quitar la basura caminando, tengo que ponerla en el coche, la basura. Porque si voy caminando a quitarla, me muerden la mía, mi hija.
O sea, si vas a tirar la basura con tu hija, sí, te persiguen hasta... y te muerden.
Sí, sí, eso. Quieren la basura ya. Tú caminas con la basura en la mano, te muerden. Te agredicen.
Y tú estabas comiendo tranquilamente y el jabalí
en
se acercó para entrar a tu terraza.
Sí, para entrar en mi terraza casi ha roto el cancel. Y para dejarlo quieto, salgo con el pan y me muerde el culo porque quería ya el pan al suelo.
¿Y era un ejemplar muy grande, muy pequeño? ¿Cómo era?
No, medio. No tan grande.
¿Pero te hizo daño o no?
Sí, claro que me ha hecho daño. Tengo aún mancha de como quemadura, ¿sabes?
Caray. Paola, esto no ha pasado de un día para otro. Los vecinos, y hace tiempo que estáis un poco hartos, ¿no?
No, los vecinos, mira, hace un día ayer que tenía un melón en la submoto, en el asiento, ¿sí?, adentro, le ha roto todo el asiento. Uh-huh. A una chica le han mordido el culo como a mí, pero a ella más grave, tiene como 16 puntos.
Caray.
Ya, está un poco mala la cosa, es que yo lo siento por estos animales, pero que estamos un poco aterrizados, ¿sabes? No sabemos cómo comportarnos.
Eso te iba a preguntar, Paola, ¿en qué os ha cambiado? Me decías lo de la basura, ¿salís menos o, no sé, escogéis horas concretas para salir de casa? ¿En qué os está cambiando?
No, es que caminamos menos por la montaña. Estamos con el... Yo voy a quitar la basura con el coche, que la tengo a dos pasos caminando. Tengo miedo de quitar basura y voy paseando con el perro, pero sin comida, sin nada en la mano, sin nada. Si no, te muerden. Si estás solo, bueno, te dejan en paz. Si no tienes comida contigo o basura, pero sí que están un poco... Están en todo lado. Están como millones. No era así. Yo vivo aquí de 5 años y nunca he visto tanto de estos animales de cabalín. Son muchos. Se han multiplicado.
¿Y esta situación le pondrías fecha? ¿Desde cuándo están tan agresivos? ¿Bajan más? ¿Buscan más comida?
Bueno, yo creo después del COVID. En la temporada del COVID, como 2 años que están así agresivos.
¿Qué solución os han dado, Paola?
Nada, aquí estamos haciendo, hablando con el ayuntamiento que haga algo para nosotros y nada, no se ve ninguna cosa, no hacen nada para nosotros. también por ellos tendrían que darle agua a un sitio donde pueden irse a nutrir, no sé.
Paola, gracias y muchísima suerte.
Gràcies.
Hasta otra.
Igualmente.
Gràcies. Què diu Jaume? Com, no sé, aquest testimoni ens hem deixat, bueno, bastant parats, mossegada al cul, i diu que un altre cul també mossegat en 17 punts. És un comportament molt agressiu, entenc que no molt habitual, o sí, no ho sé.
Déu-n'hi-do, eh? Espereïdor, però... A veure, penseu que el senglar és un animal que a nivell comportamental és força complex, no? Estem parlant d'un mamífer gran i probablement no respon a un patró de comportament de tots els individus. Sí que és veritat que precisament perquè és un animal complex a nivell comportamental hi pot haver individus que entenguin que comportar-se així té algun benefici.
Anem per les solucions. Damunt de la taula, sense entendre-hi gaire, n'hi ha dues. Esterilització, però... o diguem-ne, o la cacera.
Caixa.
Comencem per la primera, l'esterilització, a favor o en contra, i quines pros i contres exactes, quines pegues hi pots trobar.
Et puc afegir una petita falca? Sí. Hi ha una tercera solució, que és el control de l'accés a l'aliment, eh? Si vols, també el podem tractar.
Perfecte, doncs posem-ho a la llista.
És molt important. D'acord, doncs, del tema de les esterilitzacions, jo penso que de totes les mesures que hi ha, probablement serà la que atreu a més gent, perquè és la més ètica, no?, en aquest sentit. Sí, bé és veritat que l'esterilització és una cosa que està avançant a nivell científic i al final, de moment, no tenim una panacea en aquest sentit. L'esterilització té una durada i una efectivitat limitada. Això vol dir que no actua de manera totalment eficaç en tots els senglars als quals se'ls apliqui la injecció o la font que sigui d'esterilització, i al llarg d'un, dos anys, tres anys va disminuint en efectivitat. Per tant, cal recapturar els individus i tornar-los a administrar.
És a dir, que porta més feina i, per tant, consumeix més recursos, que al cap d'uns anys els has de tornar a aplicar el mateix tractament.
Està clar, sí, o sigui, de fet necessites personal qualificat, o si no necessites formar el personal, si tu vols que això tingui un efecte poblacional no n'hi ha prou amb proves pilot, com s'ha fet fins ara, que són importants, per entendre com funciona tot el tema, però si tu vols actuar de manera més global, bàsicament necessites actuar a tota la població com a mínim catalana. Clar, això tots els recursos, unes despeses que no s'han ficat fins ara.
Anem per la cacera, a més tot plegat coincideix amb una vaga de caçadors, concretament 900 colles sangleres, que evidentment aquesta situació no ajuda a resoldre el que està passant. Recordem que aquestes colles s'han plantat davant la Generalitat perquè no estan d'acord amb el protocol de localització de les batudes que els proposa el departament. La cacera, què et sembla?
La cacera probablement a nivell ètic és la mesura que treu menys de la societat, si bé és la mesura probablement més implementada a nivell català. Si mirem, per exemple, les dades, ara tu que comentaves, no?, i que hem comentat plegats que hi havia uns 200.000 individus de senglar, amb números prepandèmia, que probablement eren els millors números de cacera, es caçaven uns 50.000, 70.000 individus a l'any. O sigui, això d'aquí pot ser un 30-40% de la població. No està gens malament. Malgrat tot, la població de senglar ha seguit incrementant, si bé és cert que probablement sense caceres hauria incrementat més ràpidament, però una pressió de caça tan gran no ha arribat a resoldre del tot el problema, no? I clar, o sigui, vull dir, estem parlant de que a nivell científic s'ha vist que la caça es pot fer de moltes maneres. La manera més efectiva d'aplicar la caça també és més complexa. Per exemple, el problema de la caça també és que si nosaltres ens dediquem a caçar indiscriminadament senglars sense tenir en compte quin tipus de senglar és cadascú, el senglar pot arribar a tenir mesures d'adaptació. El senglar és una població complexa. I, per exemple, si nosaltres cacem més adults, els adults joves començaran a reproduir-se abans, no? I això, d'alguna manera, pot limitar fins a un cert punt l'efectivitat de la caça. O sigui, és una cosa més complexa que fins ara.
Jo ja ho veig, i déu-n'hi-do, el senglar també, quines estratègies?
Són estratègies comuns en moltes espècies, sí.
M'has apuntat una tercera, el control de l'alimentació.
El control de l'alimentació, probablement, és el mètode que, si es fes d'una manera més global, que també és molt difícil, dedicar molts recursos, seria molt efectiu, no? Perquè al final, per què tenim una plaga de senglar? Doncs perquè té més aliment que mai. Com que té més aliment que mai, es pot reproduir més que mai, i per això incrementa més que mai. Què passa? Que nosaltres el que ens interessaria realment, i vist l'últim pla estratègic de la Generalitat, si vol actuar en aquest sentit, el que passa és que fan falta molts recursos, és intentar limitar al màxim l'accés als conreus a nivell de Catalunya, i probablement a Barcelona interessarà més limitar l'accés al menjar urbà, no? Quines mesures hi ha en aquest sentit? Sobretot, per exemple, el tancat elèctric. El tancat elèctric és una mesura que no és barata, no? Perquè al final hem d'envoltar la gran majoria de contrats de Catalunya, o com a mínim els que tenen més risc d'entrada de senglar, i hem de fer un manteniment perquè el tancat no es trenqui, perquè tingui electricitat, i després hi ha mesures, no?, que a nivell científic tenen una efectivitat més limitada o més qüestionable, com per exemple les mesures acústiques, com els sorolls rutinaris que hi ha en alguns camps de conreu, tipus trets, no?, per assustar els senglars, o bandes reflectants, que sí que sabies que tenen una efectivitat, però aquesta efectivitat és al voltant del 10-15%, si no m'equivoco, per tant No es preveu que només amb aquestes mesures es pugui controlar la població de senglars, s'hauria de passar a un tancat elèctric molt més agressiu, diguéssim.
Carai, Jaume, de les tres que hem comentat, l'esterilització hi hem trobat pegues, cacera també, i l'última la veiem complicada, per això dels tancats elèctrics. Llavors, què hem de fer? És a dir, la que proposes tu, quina seria?
A veure, és normal, Marc, perquè al final fixa't que hem fet moltes mesures durant anys i la població de senglar no ha disminuït. Tenim una població molt estesa i que segueix incrementant, per desgràcia, i si nosaltres volem aconseguir reduir la població de senglar a la manera més efectiva, i això sí que en parlen molts estudis, probablement sigui combinar les tres mesures d'una manera concreta. Si es vol continuar amb la caça, s'ha d'intentar atacar, sobretot, la fracció de la població que respon més efectivament a la caça. O sigui, bueno, de fet, on l'efecte poblacional és major, per exemple, sobretot femelles joves, amb lo complicat que pot arribar a ser a nivell de caça, perquè no és fàcil. Si es vol atacar el tema dels conreus, que probablement sigui el més important, s'ha de fer un gran tancat de conreus a Catalunya, amb les despeses que això d'aquí implica. I si es vol fer que el tema de l'esterilització tingui un efecte fort, s'ha d'anar a esterilitzar també a nivell global de Catalunya i de forma més agressiva. Al final, el que fa falta? Més recursos. Més recursos i més personal, no? I no sé si en tenim en aquest país, perquè al final tampoc som un país extremadament ric. Però és el que fa falta. O sigui, amb això d'aquí probablement hi hagi poca discussió.
Doncs sempre acabem al mateix lloc. Jaume, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu-siau. El Jaume Badia, que és biòleg expert en fauna salvatge de la Universitat de Barcelona.
Que, per cert, hi ha una cimera,
un
congrés...
Sí, sí, a Osona, ara mateix.
Per intentar, buscar solucions...
Tres dies de congrés, que acabarà demà, sí. I, tal com ens ha explicat, ho veig francament complicat, sí. Perquè cap de les tres opcions no és definitiva, que és el que ens explicava el Jaume.
Per cert, mentre tenim... Sí, correcte, esperis, sí. És que només vostè està enganxat a la tele, sembla que hi falten les crispetes. Ha arribat un avió a l'aeroport d'Aberdeen. Ho hem vist en directe a través de la BBC. Marta Cailà, de qui es tracta?
Sí, han arribat els prínceps Guillem, Andreu i Eduard amb la comtessa de Wessex. Han arribat a Aberdeen en aquest avió. Aquest aeroport està a una hora del castell de Balmoral. Per tant, ara es desplaçaran fins allà i esperarem notícies.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora que us podem explicar des d'Escòcia. Senyor Virgili, ara al sortir ja té les crispetes a punt, perquè sí, és a vostè que té això, aquestes qüestions necrològiques, el que és tot aquest... aquesta dinàmica és la que...
La reina, potser...
Mentre aquí...
Sí. Més,
Són les 5, ara tornem.